Bona tarda, són les dues en punt. Queden obertes, com a mínim durant una hora, les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Sabadell, tots hi guanyem, és el lema de la iniciativa que el Centre d'Esports ha engegat avui per tal d'enganxar la ciutat a la promoció d'ascens, que d'aquí a just un mes clavat ha de disputar l'equip d'Antoni Hidalgo a Màlaga. La idea és donar visibilitat a la causa arlequinada amb dos fronts. D'una banda, a les xarxes socials, donant suport a l'equip a un mes vista d'aquest playoff, i de l'altra, al carrer, als locals, finestres i balcons de la ciutat, com tants de vosaltres segur que ja heu fet a casa, però en llocs fins i tot emblemàtics de la ciutat. Una campanya que el Sabadell vol vehicular a través de l'Ajuntament i d'un bon grapat d'entitats, de clubs o d'associacions de tot tipus de la ciutat per conscienciar que un ascens al futbol professional no només seria bo, és evident, pel club, sinó també que repercutiria en positiu a tota la ciutat. Tot el que sigui arrelar encara més a la ciutat aquest sentiment arlequinat i també dibuixar ponts, nexes i vincles entre el seu teixit associatiu, no hi ha dubte que serà positiu, ja no només per aquest playoff, sinó també a la llarga. Avui, per cert, no us perdeu el programa, que després d'una setmana recopilant desenes i desenes de promeses, posarem també el nostre gra de sorra regalant 8 banderes arlequinades entre tots els que hagueu participat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La mascareta posada a l'altra banda del vidre, una abraçada del Roger Benet. Comencem.
Comenta la recepció.
Abraçada radiofònica, mantenint les distàncies de seguretat. Avui recordarem l'últim playoff jugat fins ara pel Sabadell, ara fa 9 temporades, segur que el recordeu de totes, aquell ascens a Eibar, de fet ho van fer fa relativament poc aquí al programa. També sortejarem aquestes 8 banderes entre totes les promeses que ens heu enviat. Parlarem de la saga Belmonte, dels dos Pere, pare i fill, jugadors del Centre d'Esports, també del que implica el salt de fases de desconfinament a l'esport de la ciutat i una mica de waterpolo a les acaballes amb el David Palma.
I fora de l'hotel?
De Jong, Sergi Roberto i Umtiti són baixa pel partit del Barcelona de demà a Sevilla, els dos primers per lesió, el central francès per sanció. Fins a 8 jugadors del filial han entrat a la convocatòria de Quique Setién. A l'Espanyol, de la seva banda, indignació per la sanció de dos partits del defensa Bernardo per la seva polèmica expulsió abans d'ahir a Getafe. Ahir a la Lliga, empats a 0 del Valladolid amb el Celta, amb el sabadellenc Jordi Masip aturant-li un penal a Iago Aspas i a 2 de l'Eibar amb l'Atlètic Club a Ipurua. Tancava aquesta tongada de partits la golejada 0-5 de l'Atlético de Madrid al Sadar contra Osasuna. Avui a l'Alavés Real Sociedad a 2 de 8 i Real Madrid-València a les 10. Per cert, l'entrenador i exporter Juan Carlos Unzué pateix ELA. Ho ha anunciat ara fa uns minuts, una malaltia degenerativa per la qual no hi ha cura i que el retirarà del món de les banquetes. En futbol internacional, el Chelsea ha fitxat a Timo Werner, davanter fins ara al Leipzig. El City va guanyar 3-0 l'Arsenal a la represa de la Premier, impedint així que el Liverpool es pugui proclamar campió ja aquest mateix diumenge en el derbi contra l'Everton. I parlant de campions, el Napoli ha guanyat la Coppa Italiana. Primer títol amb Gattuso a la banqueta, va superar la Juventus als penals després d'empatar sense gols. Finalment, en bàsquet, el Joventut de Badalona va fer suar el Barcelona en l'estrena de la fase final de la Lliga CB a la Fonteta, a València, de 4-96-92 es va imposar l'equip blaugrana a la penya.
Han parlat en les últimes hores
la jove promesa del Barça, Ansu Fati.
Intento por seguir sumando minutos y bueno, y seguir mejorando. Yo creo que es trabajo, ¿no?, de todo el equipo y poder seguir ayudando con goles, pues bienvenido.
I a les xarxes socials.
D'una banda, el comiat del waterpolo de casa nostra a Tibor Benedek, triple campió olímpic hongarès. Per exemple, Nani Guiu, David Martín, Chiqui Sanz o la periodista de Catalunya Ràdio Maria Guixà són algunes de les veus del waterpolo del nostre voltant que han tingut paraules a les xarxes pel magiar. Ens quedem amb el tuit de l'exentrenador de l'Estalpul, Xava Gómez, que deia autèntica llegenda del nostre esport, una gran persona que ens ha deixat massa d'hora. De l'altra banda, el tuit del president del Creu Alta Sabadell va Bàsquet Enric Campos, dient precisament en moments de dificultat com ara és quan les entitats esportives agrairíem especialment el suport de les institucions públiques.
De quin partit no estarem pendents?
Just quan acabi aquest programa, a les 3 en punt, la Lliga Els Vents Can Sur sub-19, Haken contra Halmstad.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el nedador de la ciutat, Eloi Saumell.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Si le ponen la canción, le da una depresión.
Sobre les dues hauríeu de veure el Roger Benet tirant els papers des del control de so com li agrada. La Tusa ahir la demanàvem i avui, per sorpresa, ha començat a fer ballar els papers per l'aire. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Sé que tu ets de la cançó aquella que no acaba mai d'arrencar. Sort que l'ha recuperat. No sabia que teníem un programa musical a la graella de Ràdio Sabadell.
Segueix sense entendre els atacs gratuïts, insisteixo que rep aquesta cançó, però bé.
No, si no és cap atac, que et pot agradar un ritme més pausat. D'altres som una mica més de bon tir de tres, eh?
O sigui, avui, sort que no hi ha càmeres.
Sí, no m'entén, perquè tenia un paper a la mà Sergi Garcés i de punta a punta de l'estudi l'ha clavat en una paperera ben petitona. Aquí es nota el passat en el món del bàsquet. Va, que no arrenquem avui. Tenim diferents temes sobre la taula. Tenim una campanya que ha engegat el Centre d'Esport Sabadell per arrelar la ciutat. Tenim el tema purament esportiu amb l'entrenament de l'equip sota un autèntic aiguat, sota un diluvi que ha condicionat, de fet, la sessió. Tenim sorteig. També tenim un aire condicionat que déu-n'hi-do com grinyola avui, que no deixa de fer soroll. No sé si arriba o no a l'audiència, però gairebé sembla que hi hagi una bicicleta estàtica aquí al costat i algú fent spinning en comptes de tenir un aire condicionat. Per on vols que comencem? Comencem per la campanya,
home,
per exemple.
El més perillós ara mateix és l'aire condicionat. Mira, ja ha callat. És el més perillós perquè veia la màquina caure.
Sí, en qualsevol moment podia caure sobre el cap, però vaja.
Quin dia.
Quin dia. Comencem per la campanya. El lema és Sabadell tots hi guanyem, i la idea una mica és conscienciar de la importància que té un play-off i sobretot el fet de poder passar al futbol professional, que no només repercutiria, és evident, en el Centre d'Esport Sabadell, sinó també en molts altres àmbits de la ciutat.
Sí, els 4 anys que el Sabadell va estar a segona A, s'havia fet algun estudi, així molt, molt per sobre, però algunes ciutats sí que han fet un estudi més acurat de la repercussió que té el futbol professional, doncs, en els seus comerços, en la seva ciutat, en línies generals, i estem parlant de milions d'euros, de xifres realment molt importants. Hem de pensar, bàsicament, en establiments de servei, del que vindria a ser, doncs, restauració, hospedatge, però al cap i a la fi la presència d'un equip en el futbol professional, segona divisió o primera divisió, al final estem parlant de moviment d'aficionats de la pròpia ciutat, del seu entorn, però també que a diferència del que és tònica general a la segona divisió B o categories inferiors, Adri, de moviment de rivals també, d'aficions de visitants en aquest cas, que arriben a la ciutat, en aquest cas vindrien a Sabadell, venien en el seu dia a Sabadell, fan nit aquí, o si estan uns dies aquí,
dinen, sopen,
al final fan consum, fan gasto, que es diu, allò, parlant malament i ràpid.
I els mateixos equips, que clar, el Badalona no pernocta a Sabadell.
Correcte.
O el Cornellà o el Barça B, en canvi, si et ve el Tenerife, evidentment ho farà.
Llavors, basant-nos en aquests números, però més enllà d'això, fins i tot en aquest cas, jo crec que el Sabadell va més també a la part del suport moral i del suport de fer de tots plegats bandera, i mai millor dit, d'aquest equip, doncs de la importància del que si juga Sabadell i els sabadellencs en general amb el fet de donar aquest salt de qualitat que, com diem sempre, la segona B és el primer dels pous que hi ha en el futbol, perquè és la primera categoria no professional que avui en dia existeix en el futbol espanyol, i per tant, de fer aquest salt de qualitat, de veure't dia a dia tocant allò a rivals de primer nivell, mitjans a nivell de seguiment mediàtic també no habituals, el canvi és substancial, i econòmicament, no només pel club, no només pels futbolistes, sinó per tot el que es mou, insistim, al voltant d'una entitat, d'un club, en aquest cas de futbol, com podria ser de qualsevol altra categoria o de qualsevol altre esport, però en el cas del futbol no podem perdre de vista els milions d'euros que es mouen en aquest negoci, en aquest espectacle negoci, i per tant el Sabadell, el que canviaria també per la ciutat, el fet de ser-hi, no?, en aquesta festa.
I la marca és situar Sabadell en el mapa una altra vegada, vulguis o no. Al final, televisions, recordo, per exemple, una imatge molt vintage, no sé si recordes el Canal Plus amb els vídeos aquells que feien en el seu dia de les ciutats, de avui es juga el viejo Tartiere, no? Doncs una imatge d'Oviedo de dos minutets, que és la ciutat. Travesses. Jo ara em paro a pensar en gent que no sigui d'aquí, per exemple, i moltes ciutats no capitals de província que segurament gent d'altres països ubiquen en el mapa precisament per sortir en tots aquests àmbits del futbol professional. Fuenlabrada, Alcorcón, Ponferrada, ja ni t'explico un Getafe que juga a competició europea, o sigui que al final és com una mica situar Sabadell en el mapa, igual que evidentment en d'altres àmbits també ja està situat, però vaja, és treure una mica el cap. Com fer-ho? Dues vies, o xarxes socials donant suport a l'equip, o també allò que avui parlarem de les banderes, de fer caliu presencialment, físicament, a comerços, a finestres i amb una part especial per llocs emblemàtics de Sabadell. Per tant, també lligat una mica, vinculat també a institucions públiques.
Sí, estem acostumats, no fa falta que em descobreixi, perquè els que ja en tenen una mica controlat sabran la meva estima, anem a dir-ho així, envers la Real Sociedad també, i per tant, per certa manera, ni perquè sigui per rivalitat, la meva enemistat esportiva amb l'Atlètic Club de Bilbao, però per exemple, Bilbao és una d'aquestes ciutats que el dia de partit, el dia de futbol, la ciutat en general, no només l'aficionat de carrer, no només el soci de l'Atlètic Club, sinó la ciutat, els seus establiments, els seus locals, sobretot en aquest cas insistíem amb la restauració, es vesteixen amb els colors de l'Atlètic Club, i això denota que hi ha futbol aquell dia. La diferència entre un dia i un altre és que el bar-restaurant de torn tingui la bandera o no tingui la bandera penjada a la seva façana, no? Doncs, home, no demanem o no es busca, tant de bo fos així, que en cada diumenge jugués el Sabadell a casa o fora, la ciutat es vestís amb els colors del Sabadell, sinó que ho concentren, la petició, la campanya es concentra molt en aquests 30 dies que queden, en aquest mes que queda perquè arribi aquest playoff, no? Que la ciutat es vesteixi amb els colors, amb els quadres del Centre d'Esports Sabadell.
Per cert, tuit d'ara mateix del Sabadell, el Centre d'Esports, en aquest cas trasllada tot el seu suport i força a Juan Carlos Unzué en la seva lluita contra l'ELA, per tant, també un bon gest del conjunt arlequinat. Jo recordo, per exemple, en aquest sentit, haver estat a Anfield i el dia de partit, no als voltants de l'estadi, sinó a la ciutat de Liverpool, que evidentment té dos equips a la Premier, té l'Everton també, i aquesta setmana hi ha derbi, diumenge, però el dia de partit era espectacular perquè anaves a fer un cafè a primera hora del matí i tothom, la majoria, vaja, hi ha gent també, tofis de l'Everton, però molta gent anava amb la samarreta de Liverpool, que impactava, perquè d'un dia a l'altre tothom es tenyia de vermell, encara que no hi anessin a l'estadi. I fa relativament poc parlava amb un sabadellenc, amb l'Eloi Gila, del Cornellà, capità del conjunt del Baix Llobregat, que també jugarà aquest playoff, i em deia, l'any passat, quan vam arribar a Ponferrada, era espectacular, perquè de cop i volta arribes al Bierzo, després d'haver guanyat el nou municipal al partit d'anada, i veus que tot arreu hi havia banderes del conjunt de Ponfe.
Un moment petit, eh?
De la Deportiva.
Dic, a veure si els que no van al camp del Cornellà estaven a Ponferrada i era tot verd, ara allò. No.
Ets una mica faltant,
eren locals.
Ets una mica faltant. Perquè sé que en el fons hi ha una mica d'estima en un d'aquests conjunts
una
catalans, però déu-n'hi-do el pal que s'han dut. Cremada aquesta etapa del programa d'avui, d'aquesta campanya més social, podríem dir, del Centre d'Esports Sabadell, hem de parlar també del terreny esportiu. Avui tocava entrenament diferent per molts motius. El primer, perquè hem tingut una fase fugaç, o estem tenint una fase fugaç número 3 del desconfinament, gaudeix-la, assaboreix-la, perquè,
vis i no vis,
com comentaven ara els companys del Notícies Migdia, aquesta mitjanit hem entrat en fase 3, i a les 12 de la nit entrarem ja en nova normalitat, per tant, durarà només 24 hores aquesta fase del desconfinament. Ja et dic jo que Sergi Parc, suposo que li haurà fet il·lusió, però que el guió ha saltat pels aires a mesura que l'estava escrivint, també t'ho dic. Però en quant als entrenaments del Centre d'Esports, això té conseqüències, perquè avui havia de ser un entrenament diferent, perquè per primera vegada podien exercitar-se 20 jugadors a la vegada en grup, i ho ha estat per això, però també, evidentment, també pel tema dels vestidors, i ho ha estat també perquè ha caigut un diluvi a primera hora del matí, de 9 a 10 del matí, que és quan tenia previst entrenar al Sabadell, que recordaran la tromba d'aigua que s'han endut avui.
Sí, ha trastocat els plans. Aquest dia, únic dia en el qual el Sabadell anava a treballar en fase 3, ara que ja sabem, com dius, que demà l'entrenament ja serà amb la nova...
En aquell moment no ho sabien,
amb la nova normalitat, doncs ha agafat l'hora central d'aquest aiguat que ha caigut des de gairebé la matinada fins ben entrat al mig matí, però en l'hora punta de les 9, quarts de 10, que és quan l'equip tenia previst l'entrenament, com dius, és quan ha caigut l'aigua, la manta d'aigua amb més intensitat, i això ha obligat, entre altres maneres, a modificar l'entrenament.
La pilota ni rodava directament,
sí,
a la nova creuata.
Sí, a poder entrenar amb menys dels efectius dels que la llei permetia, entre altres coses, perquè avui, per exemple, no s'ha convocat els més joves, no se'ls ha fet entrenar aquests joves del filial i del juvenil que estan col·laborant, anem a dir-ho així.
I la gent més tocada, no?, que dèiem ahir.
Exacte, i els que estaven entrenant al marge del grup, doncs aquests han quedat disculpats de fer treball de camp, eh? O sigui, després recordem que hi ha gimnàs, etcètera, etcètera, però com a mínim de la sessió de camp, de terreny de joc, aquesta se l'han saltat un contratemps més. Afortunadament serà puntual, esperem que ja d'una vegada per totes la meteorologia entengui que estem de camí a l'estiu, que estem a punt d'entrar
dies, eh?
A l'estiu, i que comenci a donar una mica de treva, perquè portem una setmaneta en aquest sentit, en el meteorològic, bastant, i mai millor dit, passadeta per aigua.
Una mica em deia l'altre dia, Tebas té sort fins i tot amb aquest tema, no? O sigui, posa partits a les dues del migdia i juguen els partits de primera i segona divisió al mes de juliol i agost, i és el juliol, juny més fred, podríem dir, o amb una temperatura impròpia d'aquestes dates de l'any, i fins i tot en aquest sentit, pauses d'hidratació amb 15 graus l'altre dia a Pamplona, per exemple. Doncs així ha estat l'entrenament d'avui del centre d'esports, més físic que no pas el que estava previst, més que res perquè la pilota pràcticament ni rodava de l'aigua que s'havia acumulat en les últimes hores a la nova Creu Alta que estava caient. I com sabeu, aquesta setmana hem encetat aquí a Ràdio Sabadell el nostre particular camí cap al playoff, amb diferents píndoles, amb diferents petits reportatges que tenen a veure amb estadístiques, amb els rivals, amb el terreny de joc que trepitjarà el Sabadell a mitjans de juliol a terres malaguenyes o gaditanes, si toca els Jazires. I després d'haver fet ja un cop d'ull al primer playoff de segona B a segona A, algú dirà, home, però si ja havia ascendit abans el Sabadell a segona A, sí, però no des de la segona B, era abans de la creació d'aquesta categoria. Vam escoltar fa un parell de dies el de 2001, en format de lligueta. Vam escoltar ahir el de 2009, el de Irún, el d'Ortiz Blanco. Avui escoltem el que més il·lusions fa, segur.
El playoff d'ascens a Ràdio Sabadell.
A la tercera va anar la vençuda per al centre d'esports als play-off d'ascens de segona B a segona A. Després de ser tercer a la lligueta del 2001 i caure en polèmica a les semifinals del 2009, dos anys després, l'equip aleshores entrenat per Lluís Carreras va fer valer el seu factor de campió de grup per pujar a la primera de canvi en el que fins a dia d'avui és l'últim play-off. L'11 tipus aquella temporada era d'aquells que gairebé repassen de memòria. De Navas a la porteria, Xapi Arnau, Toni Lao, Agustín i Bermudo al darrere, Juanjo Ciércoles, Robles o Juvenal i Puigdollers o Fito al mig del camp i al davant els més joves, Marc Fernández, Isaac Cuenca i Hiroshi. Li va costar d'arrencar el conjunt arlequinat amb una única victòria en les 5 primeres jornades del campionat, però quan ho va fer, es va escapar fins a acabar celebrant el títol de Lliga a falta de 3 jornades per la final. El Sabadell va ser campió amb 69 punts, acompanyat al play-off pel Badalona, l'Alcoyano i l'Orihuela. En el creuament entre campions podia tocar Lugo, l'Eibar o el Real Murcia, i van ser els bascos els contrincants amb l'anada a la nova Creu Alta i la tornada a Ipurua. En el primer partit, l'estadi creualtenc va registrar el seu últim gran ple fins la bandera. El primer ensurt només començar als 10 segons quan el Tuna es va plantar sol al davant de Denaves, però la seva rematada va sortir fora. Després, Bermudo va haver de treure una sota pals. Així ho recorda Lluís Carreras.
Explicaré una petita anècdota que no sé si s'ha explicat, i és que abans del partit vam posar en el vestidor un vídeo motivacional que va durar 3-4 minuts en els jugadors, pensant doncs, que això ens ajudaria, no? Que va, van sortir com flams. Els primers 2 minuts, l'Iber va tenir dos claríssimes, no? Però bé, sort que teníem el públic de la nova Creu Alta, que com sempre, aquell dia més, però com sempre, ens va ajudar.
L'equip, però, va anar de menys a més i va acabar dominant i gaudint de clares ocasions, especialment de Marc Fernández, que després acabaria sent l'heroi. El primer partit va acabar 0-0 i a Ibar ja ho tenien tot preparat per festejar l'ascens, però el centre d'esports ho va impedir. No va ser precisament el millor partit d'aquella temporada ni de bon tros, però la jugada del gol d'ascens sí que va ser de traca i mocador. Traient de Navas de porteria, 8 dels 11 jugadors sobre el camp, tots menys els dos laterals i Hiroshi, la van tocar en una jugada trencada deliciosa que va acabar amb passada de Juanjo per Isaac Cuenca, assistència d'aquest per Marc Fernández i xut creuat del de Corbera que superava Irureta. S'havia fet el més difícil, però encara quedava la dosi de patiment, especialment quan l'ara jugador del Sabadell, Manu Lanzarote, va fer l'1-1 per l'equip guipuscoà. Lago Júnior, al temps afegit, va tenir una pilota als peus per afusellar de Navas, però el seu misto va permetre a l'equip de Lluís Carreras ascendir al futbol professional. Després de la rua de l'endemà per la ciutat amb la plaça de Sant Roc plena a vessar, encara quedaria una eliminatòria més, gairebé de costellada, entre els dos equips que ja havien pujat per saber qui era el campió dels quatre grups de segona B. A la nova Creu Alta, 1-0 contra el Múrcia amb un gol de Cuenca a les acaballes. A la nova Condomina, 1-0 per l'equip grana amb un gol d'un possible rival del Sabadell en aquest playoff, l'ara davanter del Badajoz, Dani Aquino. I després d'una tanda de penals inacabable, l'error de Raúl Rodríguez va deixar el Sabadell sense la cirereta, tot i que el premi gros ja el tenien des de feia 15 dies a la butxaca.
Estadística, rivals, estadis, història. Segueix l'última hora i viu l'emoció del playoff d'ascens a Ràdio Sabadell.
Parlant en plata, si ahir vau acabar amb una mica de mala llet pel record del camp del Real Unión d'Irún i tot el que allà va succeir, avui espero haver dibuixat amb aquesta píndola, Sergi, un petit somriure del que va ser l'última promoció d'ascens del Centre d'Esports.
Sí, ho dèiem ahir, no? Que dos anys després el futbol li tornaria al Sabadell el que li havia tret a Irún, en aquest cas a l'Estàdio Gal, i la veritat és que el record és immillorable. Quan una festa acaba com aquella... Bé, només va faltar per posar-hi un pro a la història la cirereta d'aquest títol honorífic, digue-li com vulguis, de campions.
Te'l regalo, eh?
Però,
sí,
bé,
tot teu, eh?
Com ens ho vam prendre aquell viatge? Sense cap mena de pressió, sense cap mena de neguit. Fins i tot va ser tant que la tanda de penals se'n va anar al 18è penal, amb això ja queda tot dit. La festa d'Ipurua jo crec que és imborrable ara mateix a la memòria.
Sobretot perquè va ser la primera vegada d'un parell de generacions que no havien vist mai el Sabadell al futbol professional, que potser havien celebrat un ascens com el de 4 anys enrere a Mieres, però vulguis o no, era una mica, no diré deslluït, però sí amb el punt descafeïnat de saber que estava en el quart graó del futbol espanyol, que per primera vegada en tota la història el Sabadell havia caigut a aquell nivell per de mèrit esportiu i no pas per un tema econòmic, i per tant era desfer el camí que no hauria d'haver passat mai. En canvi, tornar al futbol professional sí que va ser la primera vegada per molts dels que no ho havíem, i m'incloc, viscut, i per tant té un caire especial i sempre ho tindrà el que va succeir aquell dia de finals de maig del 2011 a Ipurua. Sort, Sergi, no vull avançar-me el que serà demà el tema de l'informe d'aquest canvi del playoff, però sort que no som Ràdio Baracaldo o Grama Ràdio o un d'aquests, perquè si no estaríem aquí repassant playoffs de segona B a segona A pràcticament dues setmanes. Eh?
Sí, hauríem d'haver començat fa un mes, no?, a recordar tots els playoffs. Algun equip d'aquests que es va abonar, com deies, un parell d'exemples. Aquí a Catalunya teníem la Grama, que era habitual, durant una dècada...
No, tenia un mèrit brutal, va estar... sempre hi eren, eh?
Sí.
Després...
Algú parlarà de per què es classificaven i per què després no acabaven de pujar mai, però es tornaven a classificar l'any següent.
Se t'està dibuixant un somriure semblant al que vas fer l'altre dia amb el tema de l'Hospi contra el Terrassa. No sé si va per cul,
correcte,
però...
Correcte, bé, serien històries paral·leles. Ja sé que això no ho acceptarà ningú, però corre aquesta història així. Sobrevola, com a mínim, el fantasma d'algú.
Ja que sobrevolen coses, va, anem a recordar anècdotes. Una en concret. Ara escoltàvem a Lluís Carreras, i ja ho havíem fet fa un parell de setmanes, amb el tema famós del vídeo motivacional, que va servir de tot el contrari. Va sortir el Sabadell com un flam en aquell primer partit contra l'Eibar a la nova Creu Alta. Crec que la coneixes, però escolta aquesta anècdota que hem rescatat avui de Juvenal Ejogo, que de fet lliga. El playoff del 2011, ell era un dels capitans de la plantilla, amb el playoff del 2020 i amb una pregunta que Servidor li va fer fa un parell de setmanes amb el tema de qui creus que seria el millor rival pel Sabadell entre Atlético de Madrid B, Bilbao Athletic o Badajoz. Pensant en el sorteig, recordem que farem en directe aquí, a Ràdio Sabadell, d'aquí justament una setmana i unes hores, a 7:45 del vespre de l'endemà de Sant Joan, del dia 25 del dijous de la setmana vinent. Entre unes coses i unes altres, Juvenal Ejogo colant una anècdota del que va ser físicament la paret del vestidor de la nova Creu Alta durant aquella setmana i mitja que va durar el play-off, des que un dilluns sabíem que la Societat Deportiva Eibar seria el rival del Sabadell fins que un dissabte de la setmana següent festejàvem l'ascens a Ipurua.
Quan va acabar el partit estàvem inclús més convençuts de que podíem pujar que abans del partit. O sigui, havíem empatat a casa, que teòricament no és un bon resultat, ens quedava els 90 minuts a camp contrari, que és una mala notícia normalment, però el que teníem clar és que aquella setmana va ser una setmana... Jo recordo que vaig enganxar una entrevista de Manix Mandiola a no sé on, dels tres adversaris que li podien caure a l'Eibar, el Sabadell era el més assequible, era, bueno, el que potser ells haguessin escollit abans de no sé què. Jo vaig agafar aquella entrevista, la vaig imprimir, me la vaig emportar al suro del vestuari i vaig dir, qui la vulgui llegir, que la llegeixi, qui no, i la vaig enganxar allà. I llavors la gent passava allà, hijo puta, este tío. O sea, que nosotros somos... Ah, vale, vale, vale. Ja està. Si nosaltres som el rival que tothom volia, vale. I clar, aquests petits detalls, no fa molt algú em preguntava, no? Tens alguna prioritat pel play-off de... No, no tinc cap prioritat. No tinc cap prioritat perquè l'última vegada que jo vaig sentir a un entrenador parlar d'alguna prioritat sobre algun equip, va tocar aquell equip i aquell equip el va deixar fora. Llavors no tinc cap prioritat.
Per tant, Juvenal Etxogó, llegint entre línies, no vol aparèixer en cap plafó de cap vestidor.
A cap suro, no? Que ningú no pengi unes declaracions seves a cap suro de vestidor, ni de l'Atlètic B, ni del Bilbao Atlètic, ni del Badajoz.
És bona, per això, l'anècdota.
Sí, home, l'anècdota... Diu molt de Manix Mandiola, eh? Ell mateix ara diu d'ell que s'ha convertit en un entranyable senyor gran amb una gorra...
S'ha anat suavitzant, eh?
Però hem de recordar el Manix Mandiola enfrontant-se a l'Hospitalet, hem de recordar el Manix Mandiola enfrontant-se al Centre d'Esports Sabadell, als anys... L'han fet un senyor entranyable, anem a dir-ho així. O més entranyable.
I el tarannà, també, perquè aquest punt... No sé si de supèrbia, però al final sí que és veritat que fer unes declaracions d'aquest tipus d'obertament reconèixer que és el rival que tu volies, etc. quan has d'enfrontar-te amb ell, no sé jo si és afrontar modèstia un play-off, encara que sobre el paper, evidentment, l'Eibar era favorit. Però, clar, s'han dut tants pals al pobre home... que jo en aquell moment sí que li tenia aquell punt de ràbia de dir, ostres, quin caràcter que té aquest tio, i en canvi ara fins i tot a vegades et sap greu, després de tantes patacades que s'han dut el pobre home, i moltes d'elles igual que contra el Sabadell, perquè després va tenir alguna que altra oportunitat per ascendir, fins i tot amb el propi Balears, i els guions sempre han estat molt semblants, Sergi? Empatar fora de casa, creure que ja ho tens, i després, pam, a casa un altre cop, fins i tot moltes vegades sense ni tan sols perdre, simplement per diferència de gols.
Sí.
Crec que amb el Racing va ser.
Sí, sí, sí. Al final... Aquestes històries formen part de tot el recull del que ha passat al llarg de les temporades. Bé, anem a veure en aquest cas com surt la pel·lícula. És molt diferent, com hem explicat aquests dies, el fet de que jugui en un format diferent a un partit ho varia tot una miqueta. I anem a veure, potser algú ho deia, no? Em sembla que era el Jaume, que ho veia molt atractiu, el Jaume Berlanga deia l'Hotel Suís, que era un sistema molt, molt atractiu per l'espectador, potser no per l'entrenador...
No, deia ell que pel jugador també, perquè al final és com jugar-te-la tota sense haver d'especular amb un resultat a l'anada i jugar després de la tornada...
Avui he sentit l'entrenador d'un equip gran del futbol català que deia que això de jugar-se la Champions a tres partits no li acabava de fer el pes. Per això et dic que les teories cadascú que se les agafi com vulgui. Per l'espectador està clar que són finals directes i això li dona un punt d'emoció que segurament no té, com dius, els partits d'anada d'unes eliminatòries.
Demà un nou capítol d'aquest camí cap al playoff, ja deixant la història arlequinada, i tornarem, no patiu, però centrant-nos ja en estadístiques del propi playoff. Per exemple, el Sabadell porta amb el d'enguany 4 playoff de segona B a segona A. Quins equips s'entenen més? Ara repassàvem un parell amb el Sergi, i sobretot, quin d'ells té millor ràtio de play-off per temporada jugada a segona B. Demà a les dues, aquí a l'Hotel Suís, en parlarem. Però ara al Sergi Garcés se li està quedant cara, no sé si de Seferin, d'Infantino, o no sé qui s'encarrega ara dels sortejos, però va, et sembla que anem a triar les 8 banderes?
Sí, som-hi.
Música. No és una maraca, eh? La gent no ho pot veure, però avui, després de veure un aire condicionat que gairebé se'ns cau al cap...
Sóc el lloro.
I un tir...
del quinto.
I un tir de 3 de Sergi Garcés des d'altra punta de l'estudi. L'espectacle de varietats es completa amb Sergi Garcés amb un got de... No, de plàstic, no, és de paper, directament.
No desvetllis la màgia. Ja hem dit masses coses de la màgia de la ràdio. No desvetllis els secrets.
Un centenar de promeses que hem rebut, allò més menys, a través d'Instagram i a través de Twitter, amb els diferents tuits i publicacions a Instagram que hem fet. El que se sent de fons són els paperets que va remenant Sergi Garcés. Ell no té la llista, jo sí que la tinc, l'ha proporcionat Pau Vituri, l'home d'aquestes coses aquí a Ràdio Sabadell. No sé què faríem sense ell a l'hora de fer porres i concursos, etc. I hauràs d'anar traient fins a 8 papers i jo diré, recordem, no són les millors promeses. Havíeu de mencionar amb qui faríeu la promesa en cas d'ascens del Sabadell i respondre al tuit o a la publicació a Instagram. Jo les tinc aquí, per tant, les que surtin no és que siguin les més originals, sinó és sorteig pur i dur. Vas cantant tu números i jo dic qui és i què ha promès?
Vinga, som-hi. Doncs comencem. Home, vols que vagi molt ràpid o molt lent?
Home, tu mateix. Mira, el quinto va per feina.
El 7. De moment, el 7.
Doncs mira, Txell Givert a Instagram, pintar-me el cabell amb els colors del Sabadell. Per tant, la primera, un clàssic.
Doncs el 7 per la Txell. En
ho vaig marcant,
sí, per marcant, que si no després se'ns oblidarà. El 13.
El 13 és, en aquest cas, a Celoria, que diu em posaré molt contenta i vindré a tots els partits amb l'Àlex i faré el Camí de Santiago amb la samarreta del Sabadell. Per tant, Camí de Santiago també.
Doncs Camí de Santiago. 45.
40...
Tira-me-la!
El que faltava, 45, en aquest cas a Twitter, a veure com és, Daglu, Pujadeta, Montserrat, Arlequinada, no, Marc Segarra, Bernat Pareja, per tant, contactarem amb tots vosaltres, però el tercer ja el tenim aquí.
28.
28, anem a enrere.
Camí de lloro!
La llista, el 28, l'Equilibrio, anar a patinar sobre gel amb el Nando Ruiz.
A l'1.
Mira, el primer. Doncs el primer
el més petit,
és
no?
L'Albert, que diu banyar-me...
El més petit de tots.
Parelleta d'ànecs.
Pelat l'avi.
No, ara, tots aquests no, l'1.
Ara entenc quan a la COPE intenten fer la segona B i comença a sonar de tot i al final és impossible saber quin és el resultat. L'1 és l'Albert, que diu banyar-me a la font de la plaça Catalunya amb la samarreta del Sabadell.
48.
48 és, en aquest cas, via Twitter... El Cesc, que diu tot el camí de Santiago a peu amb la bandera del Sabadell, amb el David Rigola.
49.
49, el següent és el Sergi, que diu prometo convèncer el Xavi perquè es faci soci la propera temporada. No és fàcil.
I el 20.
I el 20. Doncs rematem aquest sorteig amb el M, diria que és Mario Ruiz, que diu rapadet al 2 i el poc cabell tenyit de blau. MT Ruiz 3. No sé si Mario m'ha inventat el nom o no, però com a mínim contactarem amb tots vosaltres els 8 guanyadors d'aquest sorteig de 8 banderes que lluiran als balcons o a les finestres d'aquí, de la ciutat de Sabadell. I, de fet, Sergi, lligo un tema amb l'altre. Avui hem tingut sorteig aquí a Ràdio Sabadell després de tot el que hem arribat a riure amb les diferents promeses. Vas arribar a dir la teva o no?
No.
Ho has deixat a l'aire?
Sí, l'he deixat a l'aire.
I jo tinc alguna dada més.
Ah, doncs...
No, si, però si, per favor...
Si t'han deixat que l'anunciïs, jo no tinc cap problema.
És que no he parlat amb aquests termes. Ah. O sigui, era més de consum propi, però no sé si es podia dir o no.
Jo ja vaig dir, em sembla que en Antena també, que...
Gerard Guardi era el meu home.
Que Gerard Guardi era l'home, que Pau Vituri, tu, Sergi Parc no tant, per circumstàncies... I,
a veure,
i Roger Benet
dues, podríeu, no, Roger Benet no
podríeu complir,
Roger Benet no,
sí, home,
no,
sí.
Home, no.
Podria complir
la pregunta, quina
podria
és, eh?
Complir la promesa.
Doncs mira, si Roger Benet no massa, Pau Vituri, Sergi Garcés, Servidor i Gerard Guardi ara sí, i el Sergi Parc hauríem d'esperar alguna setmana, per on pot anar el tema?
No, home, mira, fa 9 anys tres individus que estaven a Irún, a Eibar, i uns quants més que estaven a Sabadell...
No van ser detinguts de miracle per les pistes.
Es van deixar el bigoti. Molt sí. Mala pinta, molt mala
avui
pinta.
Avui que l'escoltàvem, a Juvenal, recordo meitat de la retransmissió de la Rua, que vaig anar a fer-li una pregunta sobre no sé què a la porta de l'Ajuntament a Sant Roc, amb la plaça a rebentar, i l'ara segon entrenador del Sabadell va dir que ha vingut Freddie Mercury també aquí a la Rua del Sabadell.
Molt mala pinta. Ara es tracta de no treure's la barba, deixar-se-la créixer tant com es pugui i, en cas d'ascens, pintar-la completament de blau.
De blau, eh?
Sí, sí. Tenyir-la, eh? Per cert, que hi ha algú que és molt senyoret en aquest cas i diu que això dels esprais de les botigues de disfresses i allò que es posa i es treu, no, no.
Mira, deia Pau Vituri per privat, jo no em rapo la barba, per tant, no pateixis, no, Pau, que no,
revés,
no te l'hauràs de treure.
Al revés, és intentar que no se la toqui d'aquí a un mes, la barba tampoc.
De blau, eh?
De blau. Si algú, vol fer, si algú vol fer els quadres i és un artista, llavors ja...
S'ha de tenir molta mà i molta barba, sí, per, sí, fer això. El producte el teniu controlat. A veure si ara se'ns quedarà blava per sempre.
Bueno, ja veurem. Això ja no acabo.
Tenim un mes i una setmana per si de cas. Deia que parlant de concursos, que aquest Sant Joan que tenim aquí a tocar, canviem el rumb una mica, Petards 4x4 també disposen de la millor varietat de productes pirotècnics als millors preus, com cada any. Podeu visitar la web petardos.org, fer la compra online i estalviar-te les cues. Al carrer Fuerteventura, si no, els podeu trobar al barri dels Marinals, al número 38 d'aquest carrer. I, Sergi, aquí a Ràdio Sabadell tindrem promoció,
sí,
però és que els socis i penyistes del Sabadell també la tenen.
Sí, tots els socis del Sabadell, penyistes, fins i tot jugadors del futbol base que ho acreditin, que evidentment no cal anar allà amb papers, però sí amb el carnet o amb alguna cosa que t'identifiqui, descomptes amb els packs i, a més, amb packs concrets fets en exclusiva pels seguidors del Centre d'Esports Sabadell. He tingut l'oportunitat de veure'ls i són una autèntica passada. No em portaré aquí perquè aquí seríeu capaços d'engegar-los a l'estudi, sí, que us conec.
No, perquè amb l'aire condicionat ja han tingut prou avui de petar-se.
I
però...
sortim, però les notícies de veritat. Però fan molta, molta, molta patxoca.
Un cop vaig explotar una a la meva mà per error. Vale, un d'aquells coets que havien d'anar cap amunt.
Diu molt de
va entrar,
tu.
Va entrar directament a casa d'un amic i encara es recorda a l'habitació del matrimoni el petard que es va colar on no tocava. Sergi Garcés, no marxis molt lluny, que ara anem a parlar d'una saga que segur que et sona, els Belmonte.
Home, i tant.
Pere Belmonte, pare... Pere Belmonte, fill. Fins ara, Sergi.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, no deixem encara el Centre d'Esports. Portem una setmana molt centrada en la segona catalana. Hem parlat amb Dani Leoncio, del Tibidabo, hem parlat amb Jesús Rueda Betis, de la Sabadellenca, en els dos últims dies. Avui volíem parlar del Centre d'Esports Sabadell, que encara té el seu filial a mig fer, està confeccionant encara la plantilla. Hem anat repassant gairebé dia per dia els moviments que s'han confirmat en quant a renovacions i fitxatges del filial arlequinat. I fa pocs dies el Centre d'Esports va anunciar, entre d'altres, que Pere Belmonte, com altres companys de la seva generació, jugaria la pròxima temporada al filial després de pujar amb el juvenil A de Nacional a Divisió d'Honor Juvenil. Un nom i un cognom que, evidentment, us resulta segur familiar a molts de vosaltres. És el fill de Pere Belmonte Pitti, exjugador del Sabadell durant dues etapes als anys 90 i sorgit també de l'ara anomenat Obrador Arlequinat. Per tant, vides paral·leles, camins paral·lels, i aprofitant que el fill li agafarà el relleu al pare a partir del curs següent al Sabadell B, avui hem volgut creuar experiències i també consells en aquest reportatge que ens ha preparat el Pau Vituri amb el muntatge del Roger Benet. La saga Belmonte, una saga centrada durant dècades al Centre d'Esports.
Comences a comptar i em falten dits a les mans perquè fa gairebé 30 anys de que vaig jugar al filial del Sabadell.
No va mal encaminat Pere Belmonte Rincón, conegut per tothom en el món del futbol com a Pitti. 29 anys després, el seu cognom tornarà a aparèixer a les alineacions del filial del Centre d'Esports Sabadell. Aleshores, va ser a l'anomenada Primera Divisió Catalana, just per sota de Tercera Divisió. Ara ho farà a Segona Catalana el seu fill, Pere Belmonte Mellado, un cop finalitzada la seva etapa formativa. Dues trajectòries que guarden moltes similituds. Format al futbol base arlequinat, Pitti va debutar amb l'amateur, llavors anomenat Sabadell Futbol Club, la temporada 1991-1992, on coincideix a la categoria amb equips com el Terrassa o el Badalona. Aquella generació comptava amb futbolistes de la talla de Juan Carlos Bretones Titi, José Luis Garzón o Manel Martínez.
Ens ho vam passar molt bé, perquè érem molt joves i no ens assabentàvem molt del que passava al nostre voltant, perquè la situació del club, com bé sabeu, era molt, molt complicada.
Unes complicacions accentuades al curs següent. Piti va alternar el filial amb el primer equip un cop fet el seu debut a la Lliga a principis de la 92-93. Va ser l'any del doble descens, l'esportiu a segona B i l'administratiu a tercera. Paradoxalment, també va ser l'any en què el filial va acabar tercer a la Lliga i va veure frustrat el seu ascens. Però aquell grup de joves jugadors va posar la llavor del que vindria l'any següent. De la mà d'Antonio Jaurrieta a la banqueta, l'home que els havia donat forma al filial, el Sabadell va pujar a segona B a Crevillent. Aquella temporada va ser el millor reflex del Piti jugador. 17 gols en 37 jornades. Era un migcampista de toc, però amb facilitat per veure porteria, especialment en accions a pilota aturada. Unes característiques que comparteix el seu fill Pere. 3 gols en 11 jornades que ha disputat enguany a Lliga Nacional amb el juvenil A del Sabadell, sent també un home del mig del camp. El millor mirall el té a casa.
Qualsevol barrera que amb la que em trobaré, qualsevol obstacle, jo sé que ell sempre estarà al meu costat per guiar-me, per donar-me consells i per ajudar-me a tirar endavant, ja que ja ho ha viscut i ho entén perfectament.
Aquell filial de Piti i Belmonte va fer història la temporada 92-93, com també quedarà gravada durant molt temps la campanya que ha signat el juvenil A del Centre d'Esports a Lliga Nacional, abruptament truncada pel coronavirus, de preferent a guanyar-li la Lliga a equips tan potents com el Barcelona B o l'Espanyol B, i com no, amb el preuat ascens a Divisió d'Honor.
Ha sigut, jo crec que una de les millors temporades, o si no la millor de la meva etapa com a jugador, no? Tot i que vaig arribar a meitat de temporada, des del minut 1 em van rebre molt bé els companys, em vaig adaptar molt bé, em vaig sentir molt a gust, també la confiança que em va donar l'entrenador, tot i entrar en un equip que portava una dinàmica molt bona i estava tercer classificat. Llavors serà un gran record que guardaré al meu interior per sempre.
Belmonte fill va jugar durant 7 temporades a l'Obrador Arlequinat, però fa 2 anys va decidir fer un canvi d'aires i signar amb el Javac. Al desembre va tornar a Olímpia i ja se sap, en lloc com a casa.
M'he adonat que com el Sabadell no estaré ni estaré perquè tan bé, perquè tant com els entrenadors, tant l'ambient, tant els companys, tot era brutal.
I ara arriba aquest pas amateur, considerat per l'àmplia majoria com el més complicat. D'entrada, el grup quart de segona catalana, després que el Sabadell B s'hagi salvat per la decisió de la Federació Catalana de no aplicar descensos. El Pere sempre ha tingut l'avantatge de comptar amb l'experiència del Piti per anar cremant cada etapa. Quin és el consell de pare-fill i amb quin missatge del pare s'ha quedat el fill?
Un missatge que sempre li he intentat inculcar és que quan s'acaba el futbol base és quan realment el futbol es fa dur, es fa complicat, i per aquest punt de neutralitat o d'alegria que et dona el futbol base.
Mai m'ha ficat una pressió de dir va Pere, has de jugar, has d'aconseguir ser futbolista. Sempre m'ha dit que jugués per passar-m'ho bé, que disfrutés, i després ja les coses arribarien.
El fet d'haver dedicat tota la seva vida al futbol no significa que Piti Belmonte no tingui clars els seus principis com a pare. El primer de tot pel seu fill són els estudis. El Pere cursa primer de pedagogia, un coneixement que també pot traslladar als més petits des de la banqueta.
A finals de temporada passada, és a dir, cap al gener, febrer, va començar a fer d'entrenador al futbol base. Li agrada, està molt relacionat amb la seva carrera, que és la pedagogia, l'intenta ensenyar als nanos, i per tant, bueno, tindrà una relació superdirecta amb els seus estudis i amb la formació de nens i amb fer el que li agrada, que és el futbol.
El Piti va ser un rodamont, tot i que les seves temporades més productives a nivell individual les va viure a la nova Creu Alta. La seva carrera va començar a agafar volada al filial del Centre d'Esport Sabadell. Al pròxim curs, un altre Belmonte, el Pere, espera deixar el seu segell tal com ho va fer el seu pare ara fa 3 dècades.
La saga Belmonte, per tant, que té continuïtat al Centre d'Esports Sabadell. En Pere Belmonte, recordem, pare, exjugador del Centre d'Esports i que és entrenador en l'actualitat, i el seu fill, Pere Belmonte Júnior, podríem dir, de fet a Twitter es fa dir així, Piti Júnior, que ara jugarà al Sabadell B després d'aquesta etapa de futbol formatiu tancada també aquí a Olímpia. Un minut i tres quarts de tres de la tarda, una petita pausa per la publicitat i a veure si ens posem una mica d'acord amb l'aplicació al món de l'esport d'aquest enrenou de canvis de fase de desconfinament.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Centre d'Estètica Nova Imatge, un centre amb més de 20 anys d'experiència i amb diversitat de serveis unisex pel benestar del teu cos. Massatges, depilacions, manicures, pedicures i molt més. Ens pots trobar al carrer Calders 165 de Sabadell o bé fer una ullada al nostre Instagram @estetica_nova_imatge. Truca'ns al 937114487 i t'atendrem.
Fem un ret. Vine a Red Bar per gaudir de les grans terrasses i espais segurs i confortables amb aparcament gratuït 24 hores. Sushi, burgers gourmets, pizzas, amanides, grills, cervesa de bodega... Recorda que també disposes de servei a domicili i per recollir les 24 hores del dia. Red Bar és casa teva.
Gasoils Cruella. Servei de gasoil a domicili. Calefacció, automoció, agrícola... Visiti'ns al carrer de Vallavell 177. A la nostra botiga trobarà ampolla i cartutxo de gas, accessoris per al càmping i petit electrodomèstic. Gasoils Cruella, carrer Vallavell 177, Sabadell. Servint servei.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, el canvi de fase ens ha agafat per sorpresa una mica a tots avui. Sabadell ha entrat aquesta mitjanit a la fase 3 del desconfinament. Ara en parlàvem amb el Sergi Garcés, el que traspassa les competències del govern estatal a la Generalitat. I ara fa una estona, uns minuts, la consellera Vergés ha anunciat, com escoltàveu al Notícies Migdia d'aquesta casa, que demà mateix serà el pas a la nova normalitat. Vaja, que la fase 3 haurà durat tot just 24 hores. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Adrià? Bona tarda.
El que vol dir, entre altres coses, que t'han fet canviar el guió a correcuita.
Imagina't, estava picant la web, allò a punt de donar-li el botó de publicar, i just se m'ha avisat que la fase 3 duraria tan sols 24 hores, i gairebé que es canvia el text, l'únic que al final hem decidit publicar-lo, perquè al final aquesta fase 3 avui és vigent, per tant, el que es digui en aquesta web segueix vigent, i ja veurem si també valdrà per als pròxims dies, perquè encara que s'entri en la nova normalitat, Adri, això no vol dir que tot sigui com abans de la pandèmia, ni molt menys, sinó que hi seguiran havent una sèrie de restriccions.
Com ara?
Com ara, per exemple, en temes d'aforaments, d'entrada ja s'ha dit en aquesta compareixença dels membres de la Generalitat, no s'ha referit explícitament en el cas de l'activitat esportiva, però sí, per exemple, que les limitacions en els aforaments seguiran durant una setmana, fins al pròxim 25 de juny, i que a partir de llavors no hi haurà una normativa general que marqui aquesta limitació d'omplir locals o qualsevol altra mena de centres, i que al final el que regnarà és que cada individu mantingui les distàncies de seguretat. Ara bé, si ens fixem, per exemple, en altres comunitats autònomes que han entrat en la nova normalitat, com Galícia, per exemple, que va ser la primera d'Espanya en entrar en aquesta nova normalitat, Adri, segueixen havent restriccions d'aforament, i per exemple en el cas de l'activitat esportiva Si bé és veritat que ara en aquesta fase 3 aquí a Catalunya es pot fer fins a grups de 20 persones, o en el cas del centre d'esports, per exemple, fins a 20 jugadors, a Galícia, tot i estar en nova normalitat, el límit està en 25. Per tant, tampoc és que canviï molt de la fase 3 a la nova normalitat. Això sí, això ja ho decideix cada govern autonòmic i, per tant, ja veurem què decideix la Generalitat en aquest sentit.
Home, jo sospito que Antoni Hidalgo, entre tenia 20 jugadors i tenia 25 en una sessió, ho agrairà, aquests més 5 que podria tenir. Tinc tres temes per davant per parlar, si et sembla. Comencem pels esports d'equip, ara que parlaves del centre d'esports una mica per sobre. També tenim instal·lacions cobertes, gimnasos, el propi Natació Sabadell, que també havia comunicat en les últimes hores a través d'un gràfic en què canviava una fase i l'altra. I finalment, els esports a l'aire lliure, et sembla?
Som-hi. Si et sembla, comencem pel que fa al centre d'esports Sabadell i les instal·lacions a l'aire lliure, que, com diem, totes aquestes mesures són vigents en aquesta fase 3 que durarà avui i són segures d'aquí en endavant fins que la Generalitat no publiqui les noves mesures de la nova normalitat. Entrenaments de fins a 20 futbolistes, això sí, la normativa insisteix que tots aquests esportistes de lligues no professionals federades poden fer aquests entrenaments de tipus mitjà i mantenint la distància de seguretat sense contacte físic. L'aforament és del 50%. Una novetat molt important és que es poden utilitzar els vestidors i les dutxes i també es permeten, per exemple, el visionament de vídeos i xerrades tàctiques en grups de fins a 20 persones.
Instal·lacions cobertes, gimnasos, el propi Club Natació Sabadell...
Ho deies tu ara, Adri, que el Club Natació Sabadell ha publicat en les seves xarxes socials i també a la seva pàgina web les noves directrius. L'aforament en tots aquests centres, de nou insistim, serà del 50% com a màxim. Hi haurà un control estricte sobre això. Però el més important és que ja no caldrà reservar cita prèvia per anar a tots aquests centres coberts. Per tant, un canvi important. Els vestuaris, insistim, també es podran utilitzar. Les activitats dirigides en espais interiors ha anunciat ja el Club Natació Sabadell que tornaran, mantenint-se moltes de les que es feien ja en exteriors. I les piscines, això sí, queden com un món a part, perquè en el seu cas l'aforament es manté tan sols al 30% i sí caldrà fer cita prèvia per fer ús de les piscines.
Per tant, aquest matís important de les piscines en aquesta fase de desconfinament. Acabo preguntant-te, Sergi, per l'esport ja no en instal·lacions cobertes, sinó en què canvia el canvi de fase de desconfinament a l'aire lliure, en les instal·lacions que no són sota cobert?
Doncs pràcticament màxima llibertat a l'hora de sortir a córrer o de sortir en bicicleta, per exemple, perquè en desaparèixer les franges horàries ja no hi ha aquestes franges reservades per la gent en edat avançada i, per tant, qualsevol persona pot sortir a fer esport a qualsevol moment del dia. I com que tota Catalunya ja es troba en fase 3 avui i demà nova normalitat, doncs qualsevol ciutadà es podrà desplaçar per tot el territori català per practicar esport. Això sí, sempre i quan, Adri, es mantingui aquesta normativa de grups màxims de 20 persones de moment fins que no es digui el contrari.
Doncs, Sergi Parc, l'home de les fases de desconfinament aquí a Ràdio Sabadell, t'hauré de demanar que entris un moment al grup de la meva família perquè treu fum amb el tema de què es pot fer i què no es pot fer en cada fase de desconfinament, o sigui que no descartis un allau de missatges d'aquí a una estona. Cuida't molt, una abraçada.
Una abraçada, Adri.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Avui tanquem programa amb waterpolo perquè l'Helena ha comunicat calendaris i formats de competició als tornejos europeus de clubs de waterpolo. L'Eurolliga femenina, per exemple, tot arrencarà del 27 a 29 de novembre amb la primera ronda classificatòria i acabarà amb la final a 4 del 30 d'abril a l'1 de maig, el Dia del Treballador. Recordem que amb la suspensió de les edicions d'aquesta campanya, l'Estalpul Natació Sabadell femení seguirà sent el vigent campió d'aquesta competició màxima europea. La principal novetat és que de la Lliga Espanyola no hi aniran 4 equips, sinó 3, i sí que presenta més canvis l'Eurocup amb dues rondes preliminars i de vuitens endavant format eliminatòria. Comentem una mica la jugada amb l'entrenador de l'equip femení del Club Natació Sabadell. David Palma, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
No varia el format, però sí el número d'equips de la Lliga Premat.
Sí, augmentem aquí dos equips i bueno, em sembla una bona decisió ampliar i donar més visibilitat a la resta de comunitats, no? I fer el nostre debat una mica més ampli en aquest sentit.
en el vostre cas, a més, hi sereu un altre cop i, a més, defensant el mateix títol que defensàveu aquest any, que és una mica diferent de lo habitual i una mica estrany, però en època de coronavirus no hi ha res normal i, per tant, en aquest sentit, una defensa del títol que durarà 2 anys.
Sí, 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 una cosa ben curiosa, però, bueno, el tema coronavirus ha fet que sigui així i, bueno, amb ganes de sortir a defensar el títol i quan abans recuperem la normalitat, millor.
Heu posat aquests mesos d'exemple l'alent en contraposició amb la decisió presa per la Federació Espanyola de Natació sobre el tema de donar aquest títol o no a qui correspongués, no? El fet de deixar deserta la Champions o l'Eurolliga, en aquest cas, per la següent edició.
Sí, sí, en aquest sentit penso que l'alent ha pres la decisió per mi més encertada, tot i que entenem que són decisions que no agrada a tothom, no? O sigui, que és difícil conformar a tots els equips, però ja et dic, o sigui, ja ens hem manifestat més d'una vegada en aquest sentit de que creiem que a nivell nacional el que tenia més sentit era deixar el títol desert, tal com s'ha fet a altres països en competició de waterpolo molt important, no? Podria ser Itàlia o Hongria, però bueno, ja et dic que al final s'ha de respectar la decisió i mirar endavant.
Ara que ja comença a veure's la llum al final del túnel, que sembla que ja anem cap a aquesta nova normalitat que demà s'aplica en quant a fases aquí a Sabadell ja, com es presenta aquesta nova temporada després de tot el que ha passat?
Bueno, la veritat que amb moltes ganes. Mira, em sembla que avui ja podem començar a tocar pilota. Les noies tenen moltes ganes de tocar ja pilota i començar a fer passes, això sí, mantenint sempre aquests 2 metres de distanciament i bueno, la veritat que tenim molta, molta il·lusió d'iniciar la temporada que ve, tot i que encara estem aquí acabant de configurar l'equip, però penso que farem un equip competitiu i amb ganes de defensar aquest títol de campiones d'Europa que, com deies abans, mantenim vigent i tornar a recuperar el títol de Lliga i bueno, intentar assolir el màxim de competicions nacionals i internacionals.
Ho confirmava l'altre dia el director esportiu, el Xavi Balaguer, aquí a Ràdio Sabadell. 5 baixes, Ainara Ferrer, Rutariño, Laura Barzón i les canadenques Mònica Eggens i Gurpreet Sohi. I 3 cares noves, Irene González i les 2 holandeses. Això, i més gent jove que puja, com la Paula Carilla, com la Mar Carrasco, Marina Serrano, Irene Casado. Com valores aquesta nova plantilla que esteu confeccionant?
Bueno, com et deia abans, crec que tindrem un equip molt competitiu, sempre... L'objectiu del club és mantenir equips al màxim nivell, tot i que amb el tema del coronavirus s'ha sigut molt, molt prudent, com deies, i aquí s'ha optat per l'opció de perdre alguna jugadora i intentar millorar en quant a qualitat, o sigui, menys un número de jugadors més baix que tindran més minuts, però que pensem que potser tenen més qualitat, tot i que després s'ha de veure com va la temporada i aquí, ja et dic, s'ha sigut molt prudent la situació que teníem Érem conscients, plenament conscients, que s'havia de retallar pressupost, que no podia mantenir el pressupost com si no passés res, tenint aquí pues, bueno, el club tancat, companys, treballadors en ERTE, i bueno, que s'havia de tenir molta prudenda, però penso que l'equip serà competitiu, tot i que, com deies ara, el tema de les holandeses, bueno, estem en negociacions, que ara encara no estan tancades al 100%, però jo diria que al final aconseguirem aquests fitxatges i aconseguirem un grup competitiu, molt competitiu.
Acabo preguntant-te per la Irene, que és l'arribada ja confirmada al 100% de moment.
Sí, sí, la Irene sí que ja està confirmada, ja està firmada i bueno, penso que és una jugadora que ens ha de portar molt, jugadora de selecció nacional, una jugadora amb un gran llançament, polivalent perquè pot defensar la boia, pot jugar per la banda de l'extrem esquerre, té bon llançament, bueno, pot ocupar diverses posicions i és ja et dic, molt completa i és una jugadora que ve amb molta il·lusió i crec que ens aportarà molt, molt de ritme i sobretot llançament exterior, que aquesta temporada potser sense les canadenques aquí ens costava una miqueta, no? El llançament exterior quan els equips contraris tancaven molt a la maica, sobretot.
M'has dit que avui torneu o que ja heu tornat a tocar pilota a l'aigua?
No, avui serà el primer dia.
Sí, serà la tarda, eh?
Sí, sí.
D'acord. Doncs sí, sí. David Palma, que sigui una bona reentré, que diuen els francesos, que segur que hi havia moltes ganes ja de tornar a tocar una mica de pilota. Ànims, una abraçada.
Vinga, va, una abraçada, merci. Adéu.
Repassem també informacions en format més breu. Per exemple, en handbol, l'Oar Gràcia ha anunciat una nova incorporació pel seu sènior masculí, la quarta. En aquest cas es tracta d'un jugador del filial, Jaume Esteve, que fa el salt a la primera plantilla. El pivot ja estava en dinàmica de primer equip verd i blanc a les ordres de Gerard Gomis aquesta campanya, però a partir d'ara tindrà ja llicència de nacional. I en futbol, el jugador format al centre d'esports, Sergio Montero, ha fitxat pel Prat de segona B. L'atacant vallesà, forjat a Olímpia des del primer any de futbol 11 i fins a arribar al primer equip, havia militat les últimes campanyes al Nàstic de Tarragona, compaginant el primer equip granà amb el filial, amb la Pobla de Mafumet. D'aquesta forma, hem arribat gairebé a les 3 de la tarda. Només em queda enviar-vos un petó des de l'altra banda del vidre, des del control de so del Roger Benet. I també, si voleu més informació, radiosabadell.fm o les nostres xarxes socials, a Facebook, a Instagram i a Twitter, @radiosabadell. Demà més, a les 2, amb molta teca, per exemple, tindrem història de l'Oar Gràcia, tindrem bàsquet pi amb Pau Viladomat o també una mica de playoff. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.